Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Ens despertem amb el cel serè i amb una temperatura de 6 graus positius ara mateix al centre de la ciutat d'Olot. La veritat és que avui tornem a tenir unes temperatures que no són gens fresques de bon matí després d'un cap de setmana de variabilitat en el temps força considerable. Hem tingut una mica de tot, des de pluges fins a estones de temperatures especialment altes. Dani, com comença l'última setmana pròpia del mes de març?
Avui el temps no canvia gaire, continuem amb 4 núvols prims. A la tarda passa una petita cua de front, pot caure alguna gotellada, algun ruixat al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, sobretot nord del Ripollès, precipitacions poc importants, d'1 a 5 litres per metre quadrat, i si neva poquet, a més de 2.300 metres. La temperatura sembla que ja es normalitzaria i, per tant, tornaríem a les temperatures pròpies del mes de març. La setmana que per ara no veiem cap gran canvi de temps. A meitat de setmana podria pujar força la temperatura.
Gràcies, Dani. Tenim aquests 6 graus positius a la ciutat d'Olot. També n'hi ha 6 a Castellfollit. Hi ha 4 graus positius a Vic i a la Vall d'en Bas, 2 a Mieres, 9 a Figueres, 7 a Girona, Banyoles i Santa Pau. Hi ha 5 graus a Ripoll, 3 a Das i 0 a Vall de Núria. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, anem als titulars més destacats del dia. Les Planes d'Hostoles començarà a regular l'accés als gorgs per Setmana Santa. Durant els últims anys, el consistori ha estat aplicant aquesta política per lluitar contra la massificació i les aglomeracions en aquests espais naturals.
L'alcalde del municipi, Eduard Llorat, no ha descartat avançar el servei setmanes abans de Setmana Santa davant l'increment de visitants i turistes fora de la temporada alta.
Sinó que aquí, quan nosaltres ja parlem d'una temporada de visitants, estem parlant des de Setmana Santa fins a mitjans d'octubre, quasi finals d'octubre. Per tant, estem parlant que és més l'època que tenim oberta i amb regulació que no pas l'època que ho tenim tancat. Per tant, jo crec que tot això ajuda una mica a regular com arriba la gent i també això que us deia, desestacionalitzar, que la gent ens visiti, ens visiti d'una manera organitzada, sense col·lapses i amb una qualitat de la visita molt alta, que sobretot això és el que els visitants ja fa alguns anys que ens estan destacant més de les seves visites.
Avui també anirem fins a la Vall de Camprodon perquè el sector turístic de la Vall està preocupat perquè la falta de neu per Setmana Santa pot afectar les reserves en hotels i restaurants.
L'estació de Vallter ha donat per finalitzada la temporada, la qual cosa pot fer que l'afluència de visitants se'n vegi ressentida.
En clau econòmica, Innovat detecta un canvi d'hàbits en el consum de carn i comença ja a treballar amb proteïna alternativa.
El clúster català de la carn fa 15 anys que treballa per fomentar la relació entre les empreses del sector, que segons la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, és un dels més importants del país.
El sector càrnic és molt important. De fet, el sector agroalimentari al nostre país està al voltant del 20% del producte interior brut. És increïble el que fem. I la part més important d'aquest 20% la té el sector càrnic, evidentment. Un sector molt potent, que no només és potent per ell mateix, sinó que crea molts llocs de treball, i no només crea molts llocs de treball, sinó que falca molta gent al territori. Per tant, el vector de la cohesió territorial també és clau.
Són les 7 del matí amb 5 minuts. Els infants són els que més patiran els efectes del canvi climàtic. L'Organització Mundial de la Salut ha publicat nous estudis que asseguren que hi ha aspectes de l'escalfament global que ja són irreversibles, Aniol.
Aquest divendres, ponents d'arreu de l'Estat s'han reunit a l'Hospital d'Olot en motiu de la segona jornada de salut mediambiental pediàtrica. En aquest espai es proposen solucions per afrontar la crisi climàtica en de salut pediàtrica i medi ambient.
Escoltem el pediatre mediambiental Ferran Campillo.
La infància és la principal afectada per aquests dos grans reptes per la salut mediambiental i, per tant, també parlem de les solucions, de com podem treballar en els entorns escolars per fer-los més saludables, com ens podem desplaçar de manera més saludable, com més la mobilitat activa i també com podem reforçar aquest contacte amb la natura i això ens ajudarà a millorar la salut nostra, però també la salut del planeta.
I avui hem de parlar del Festival Mot, perquè tanca portes amb més de 1.700 espectadors que han presenciat aquest festival tant a Girona com a Olot després de dues setmanes molt intenses. Entre les dues ciutats han passat noms d'autors de referència com el de Massimo Carlotto, Bonnie Jo Campbell o Carlota Paradada, entre d'altres. Escoltem precisament el comissari del mot a Girona, Àlex Martín.
S'ha acabat el mot, però bé, jo crec que hem gaudit, no? Hem gaudit moltíssim, ha vingut moltíssima gent. Em comunicàvem fa una estona que ha vingut més de 1.000 persones, han passat per aquí aquests dies, i per tant és un èxit absolut. La literatura està present, la gent encara llegeix, els escriptors encara poden escriure bones històries.
Bones històries com les de la por, perquè de fet la por ha estat la protagonista del mot d'enguany. I a les 7 del matí, 5 minuts, cop d'ull als esports, Aniol, perquè ha estat un cap de setmana intens, però especialment desastrós. Sorpresa majúscula en el Campionat d'Espanya de Show. El Club Patinatge Artístic Olot va caure al tercer lloc i es quedarà sense una competició internacional.
Doncs sí, Joel, el club haurà de triar per primera vegada si anar a l'Europeu o al Mundial. El Girona primer i el Tona segon van passar per davant de les Olotines, que van patir múltiples caigudes al pavelló de la Vall d'Hebron.
Escoltem l'Ester Fàbrega, l'entrenadora del CPA Olot, que no s'ho explicava.
No sé, no, és que no han fet res del que sabíem fer, no han demostrat res, semblava que m'haguessin canviat les 24, bueno, 24 potser no, no? Però semblava que m'haguessin posat uns altres patinadors a la pista, tio. Com si els haguessin ensenyat la coreografia ahir. No ho sé.
Déu-n'hi-do. Un Olot molt inofensiu. D'altra banda, encaixa la tercera derrota consecutiva, això en futbol. Els garrotxins van perdre el camp de l'Atlètic Saguntí per culpa d'un gol a 6 minuts pel final, quan jugaven amb un home menys.
Marc Castells va tornar a ser expulsat. El Saguntí va ser superior a la segona meitat i es va mereixer la victòria. L'Olot s'allunya a 7 punts del play-out i a 8 de la permanència.
El segon entrenador, Íñigo Arriola, explica com es va sentir l'equip.
Jodidos, perquè al final perder duele siempre, pero de esta manera pues un poco más.
Les coses no han anat bé en el patinatge, no han anat bé en el futbol i no han anat tampoc bé en l'hoquei, perquè hi ha hagut una derrota en l'últim moment de l'hoquei Olot a Oviedo, resultat final 6-5 d'aquells que dolen. Els olotins van caure a la pista de l'Oviedo Roller desaprofitant un avantatge d'un 1-4 a la primera meitat.
Els primers 25 minuts de domini olotí i els últims 25 de clar color asturià. Marc Prat i Arnau Vidal amb un doblet i Matías Reixach van ser els autors dels gols. L'hoquei Olot segueix la sisena plaça amb 27 punts.
L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
Crec que ens ho perdem nosaltres, vull dir, hi han hagut dues parts completament diferents. I la primera part fem una molt bona primera part, ens posem per davant molt ràpid, ells ens empaten però seguim jugant i crec que fem les coses bé, no tenen opcions ells d'arribar a porteria quasi bé i nosaltres ens posem amb 1-4, vull dir, i aquí és on canvia tot, que una decisió arbitral no... Crec que no ens pot condicionar tant.
Déu-n'hi-do, per tant, un cap de setmana negre per l'esport de casa nostra. Us repassarem avui àmpliament el tercer temps a partir de 2:15 del migdia i 7:45 del vespre aquí a l'antena de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
7 i 9, cop d'ull al trànsit. Avui és dilluns de mercat setmanal. Com tenim la circulació a la ciutat d'Olot? Policia Municipal, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha a l'Avinguda Pere Badosa i al carrer Terrassa. Durant el matí, de 8 a 1, tallaran el passeig Desemparats i a tenir en compte que, degut al mercat setmanal, es troba tallat el Firal i el Firalet. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Thank you.
S'acosten les vacances de Setmana Santa, estem ja pràcticament a tocar i, evidentment, s'espera una aglomeració de turistes important a casa nostra. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel.
I benvingut als 5 minuts més. Les Planes d'Hostoles començarà a regular l'accés als gorgs per Setmana Santa. Durant els últims anys, el consistori ha estat aplicant aquesta política per lluitar contra la massificació i les aglomeracions en aquests espais naturals.
L'alcalde del municipi, Eduard Durat, no ha descartat avançar el servei setmanes abans de Setmana Santa davant l'increment de visitants i turistes fora de la temporada alta.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
La gestió per regular l'accés als gorgs de les Planes d'Hostoles arrencarà aquesta Setmana Santa. El poble ha detectat un increment de visitants fora de la temporada alta i abans de l'arribada de la primavera. El clima a la comarca no ha estat del tot regular els últims mesos i l'interès per accedir a aquestes zones naturals pot haver incrementat abans d'hora. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, no descarta revisar la regulació per avançar-la unes setmanes.
El concurs que tenim donat per la gestió de l'aparcament i de la gestió dels gorgs era des de Setmana Santa fins a setembre. Entenem que potser haurem de revisar-ho en futurs concursos algunes setmanes més endavant, però ja us dic, això com que depèn tant del clima, i el clima els últims anys doncs és molt difícil de preveure, perquè potser ho allarguem un mes cap al març i en acabat ens fa un febrer amb molta calor i la gent doncs ve i ho visita perquè el clima està bé i poden venir a visitar aquí al riu, no? En tot cas, és un tema ja d'anar-nos adaptant una mica a aquests canvis meteorològics que anem tinguent.
Les grans aglomeracions i la pandèmia van portar l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles a prendre una decisió: regularitzar la presència de persones en un espai protegit com els gorgs, amb un aforament de 300 persones com a màxim. Seguint la tònica dels últims anys, les persones que vulguin accedir a aquests espais naturals hauran de pagar i reservar prèviament.
Sinó que aquí, quan nosaltres ja parlem d'una temporada de visitants, estem parlant des de Setmana Santa fins a mitjans d'octubre, quasi finals d'octubre. Per tant, estem parlant que és més l'època que tenim oberta i amb regulació que no pas l'època que ho tenim tancat. Per tant, jo crec que tot això ajuda una mica doncs, a regular com arriba la gent i també això que us deia, desestacionalitzar, que la gent ens visiti d'una manera doncs, organitzada, sense col·lapses i amb una qualitat de la visita molt alta, que sobretot això és el que els visitants ja fa alguns anys que ens estan destacant més de les seves visites.
La regulació per accedir als gorgs de les Planes d'Hostoles s'activarà per Setmana Santa. La previsió per aquestes dates és molt bona, segons el consistori, perquè ja s'han detectat les primeres reserves, unes reserves que es poden fer a través del lloc web de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i la Fundació EMIS.
Bé, on hi ha preocupació és a la Vall de Campordón. El sector turístic està preocupat perquè la falta de neu per Setmana Santa pot afectar les reserves en hotels i restaurants.
L'estació de Vallter ha donat per finalitzada la temporada, la qual cosa pot fer que l'afluència de visitants se'n vegi ressentida.
Ens ho explica la Judit Lechon.
El tancament de la temporada a Vallter ha trasbalsat el sector turístic a la Vall de Campordón, que esperava gaudir d'una Setmana Santa en plena ocupació gràcies a l'arribada de visitants interessats a baixar les últimes pistes abans de donar per finalitzat el període hivernal. Ho explica l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Evidentment, que et diguin que tanquen Vallter trenca una mica els plans, perquè com més pots allargar la temporada millor i com en més bon estat estan les pistes, millor. Que tanquin, evidentment, és un contratemps, però també ets de dir que ve Setmana Santa, que esperem que sigui una bona setmana, que sigui una setmana repleta de gent, de visitants, però sí que és veritat que arribar a Setmana Santa amb neu o arribar-hi sense neu porta certes diferències. Esperem que això no afecti o afecti el mínim a la gent que ens vindrà a visitar.
És complicat comptabilitzar l'ocupació prevista per Setmana Santa perquè en els darrers mesos la tendència dels visitants és la de reservar a l'últim moment.
Hi ha dos temes aquí, un tema de la reserva típica, no, de Setmana Santa, que ja hi ha una reserva bastant elevada i per tant ja superem els 50-60%, ja l'estem superant en aquest moment, però sí que és veritat que ara portem molt des de la pandèmia aquest de l'última hora que diem sempre, no, que és com anem molts ara a les vacances, bueno, ho decidim la setmana abans i ens anem de vacances, i aquests són una mica els que costen molt de controlar i de saber, ostres, què farem i aquest tant per cent com ens quedarà.
Sigui com sigui, el tancament de les pistes a Vallter sembla que no afectarà en gran manera el sector turístic, que espera que l'atractiu de la vall atregui visitants amb o sense neu.
I no deixem encara la pàgina econòmica, perquè Innovac detecta un canvi d'hàbits en el consum de carn i ja comença a treballar en proteïna alternativa.
El clúster català de la carn fa 15 anys que treballa per fomentar la relació entre les empreses del sector, que segons la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, És un dels més importants del país.
Informa Pere Ubac.
El canvi d'hàbits de consum ha fet que Innovac hagi d'adaptar-se. El president del clúster català de la carn, Esteve Espunya, afirma que el consum ha evolucionat i per això ha començat a treballar amb proteïna alternativa.
Una mica amb l'ajuda d'Acció vam decidir fer un canvi d'estratègia d'Innovac, de no només carn de por si, sinó obrir-nos a la carn i proteïna alternativa. I aquí sí que han vingut més socis, més indústria auxiliar, hem tingut nova sang.
Al llarg dels anys, Innovac ha crescut i ha doblat el nombre de socis des de la seva creació. Actualment compta amb més de 130 empreses i entitats associades i s'ha convertit en un dels clústers més rellevants del país. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, afirma que el sector carni és clau a Catalunya.
El sector càrnic és molt important. De fet, el sector agroalimentari al nostre país està al voltant del 20% del producte interior brut. És increïble el que fem. I la part més important d'aquest 20% la té el sector càrnic, evidentment. Un sector molt potent, que no només és potent per ell mateix, sinó que crea molts llocs de treball, i no només crea molts llocs de treball, sinó que falca molta gent al territori. Per tant, el vector de la cohesió territorial també és clau.
Aquest any Innovac celebra el seu 15è aniversari. Espunya assegura que tenen molts reptes per endavant, per exemple el canvi climàtic o la grip porcina. Segons Espunya, encara no tenen clar com fer-hi front, però assegura que hi haurà canvis.
Escolteu els 5 minuts més, aquest és l'informatiu de referència a l'antena de Ràdio Lot. És inevitable que tot passi pel medi ambient. Parlem d'economia i l'hem de lligar al medi ambient. Parlem de qüestions socials i també l'hem de lligar al medi ambient. Els infants són els que més patiran els efectes del canvi climàtic. L'Organització Mundial de la Salut ha publicat nous estudis que asseguren que hi ha aspectes de l'escalfament global que ja són del tot irreversibles.
Aquest divendres, ponents d'arreu de l'Estat s'han reunit a l'Hospital d'Olot en motiu de la segona jornada de salut mediambiental pediàtrica. En aquest espai es proposen solucions per afrontar la crisi climàtica en salut pediàtrica i medi ambient.
Segons l'OMS, els menors de 5 anys només suposen el 12% de la població mundial, però rebran el 88% de la càrrega de malalties i mortalitat atribuïble al canvi climàtic. En la segona jornada de salut mediambiental pediàtrica que s'ha celebrat aquest divendres a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, membres d'institucions d'arreu de l'Estat s'han reunit per buscar solucions a reptes com aquest i els que la salut pediàtrica s'ha d'enfrontar. Els causants d'aquests problemes són el trànsit motoritzat, la indústria o l'energia. Ferran Campillo és pediatre ambiental.
La infància és la principal afectada per aquests dos grans reptes per la salut mediambiental i, per tant, també parlem de les solucions, de com podem treballar en els entorns escolars per fer-los més saludables, com ens podem desplaçar de manera més saludable, com més la mobilitat activa i també com podem reforçar aquest contacte amb la natura i això ens ajudarà a millorar la salut nostra però també la salut del planeta.
Precisament l'any 2016 es va crear la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, liderada per Campillo i encarregada de prevenir, diagnosticar i tractar malalties infantojuvenils causades per l'exposició a factors contaminants. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa és un referent a tot Catalunya, però segons el director de la Fundació de l'Hospital d'Olot i Comarcal, Josep Maria Pedrosa, ha de seguir creixent perquè encara té molta feina per fer.
Desgraciadament, l'impacte climàtic va més, i ja ho han comentat aquí aquesta setmana, doncs, han tret l'informe de Nacions Unides dient que ja hi ha coses que seran irreversibles. No? I, per tant, nosaltres, primer de tot, ens fa molta il·lusió poder tenir aquí professionals, especialment el doctor Campillo, que empenyin aquesta unitat, que de mica en mica l'anem reforçant i esperant que ens vagin donant recursos i recolzament per poder anar ampliant-la i que pugui donar suport al resto de territori català.
Més de 100 persones han assistit a la segona jornada de salut mediambiental pediàtrica que ha coincidit amb una nova plantada de plançons a l'entorn de l'Hospital d'Olot. El projecte Un nadó, un arbre busca vincular a la natura tots els infants nascuts a la comarca. De moment hi ha més de 300 plançons plantats a l'entorn de l'hospital.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
La cultura ha estat protagonista, una cultura certament de por al llarg d'aquests últims dies aquí a casa nostra. El Festival Mot ha posat punt i final a una novena edició basada en la literatura com a eina per apropar-nos a la por.
Doncs sí, Joel, entre les dues ciutats han passat noms d'autors de referència com el de Massimo Carlotto, Bonnie Jo Campbell o Carlota Pareda, entre d'altres.
De fet, més de 1.700 persones han presenciat aquest festival que s'ha celebrat entre Girona i Olot després de dues setmanes que han sigut especialment intenses. En parlem de seguida. I ho fem amb en Guillem Guardiola.
Després de dues setmanes de molta activitat, repartida entre Girona i Olot, el Festival de Literatura Mot posa punt final a la seva novena edició. Entre la dotzena de converses que s'han programat i els dos vermuts, un total de 1.760 persones han presenciat un festival que enguany ha tractat la por des de diversos gèneres literaris. El comissari del festival, Àlex Martín, ha destacat sobretot els bons números de participació.
S'ha acabat el mot, però bé, jo crec que hem gaudit, no? Hem gaudit moltíssim, ha vingut moltíssima gent, em comunicaven fa una estona que ha vingut més de 1.000 persones, han passat per aquí aquests dies, i per tant és un èxit absolut. La literatura està present, la gent encara llegeix, els escriptors encara poden escriure bones històries, perquè tenim lectors, i aleshores aquesta és una mica la intenció del mot, no? Doncs gaudir de la literatura, no? És una festa de la literatura.
El Festival de Literatura Mot d'enguany s'ha acomiadat aquest dissabte parlant de la mort, del terror a la pàgina publicada i de personatges erràtics amb trajectòries difícils. Autors com Bonnie Jo Campbell, Lucía Ramis i Carlos Zanón han protagonitzat la darrera conversa parlant sobre la por al fracàs. Zanón ha assegurat que actualment el festival gaudeix d'un gran prestigi.
Fet per la gent que venia Massimo Carlotto, venia Bonnie Jo Campbell, o sigui que feia molta il·lusió, la Marta Sanz. Jo crec que és un festival amb molt de prestigi per com està organitzat, per la gent que ve, realment totes les sessions m'han dit que estaven plenes i bueno, molt content de que hagin pensat en mi i molt content de compartir escenari a la Bonnie Jo Campbell.
La ciutat també ha pogut escoltar, durant aquests dies, converses sobre la instrumentalització de la por per part dels governs, la por durant la postguerra, les malalties mentals i la representació de l'horror en la literatura i el cinema. El festival arribarà el curs vinent a la seva primera dècada d'activitat.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Les coses no han anat gens bé aquest cap de setmana pel que fa a l'esport garrotxí. I mira que era un cap de setmana Niol especialment intens. D'entrada, i anem a pams, comencem sobre rodes. O, més ben dit, des de terra, perquè hi ha hagut una sorpresa majúscula en el Campionat d'Espanya de Show. El Club Patinatge Artístic Olot va caure al tercer lloc, sí, al tercer lloc, i es quedarà sense una competició internacional.
Doncs sí, el Club Patinatge Artístic Olot haurà de triar per primera vegada si anar a l'Europeu o al Mundial. El Girona primer i el Tona segon van passar per davant de les Olotines, que van patir múltiples caigudes al pavelló de la Vall d'Hebron.
Què ha passat exactament, David Planella?
És veritat que la Unió Esportiva Olot no mereixia guanyar, però també que la derrota va ser molt cruel.
Ara en parlarem de la Unió Esportiva Olot, però abans anem a repassar què ha passat amb el CPA, perquè certament ha estat un cap de setmana molt complicat per ells.
Dia tristament històric pel Club Patinatge Artístic Olot. Per primera vegada va quedar tercer d'Espanya i haurà de triar si anar a l'Europeu o al Mundial, tot plegat després d'una actuació molt dolenta sobre la pista blanca del pavelló de la Vall d'Hebron, on les Olotines van patir múltiples caigudes. Van sumar 36,67 punts i van acabar per darrere del Tona, segon amb 38,19, i del Girona, campió indiscutible, amb 41,37. L'entrenadora del CPA Olot, Esther Fàbrega, no s'explicava què havia passat.
No sé, no, és que no hem fet res del que sabíem fer, no hem demostrat res, semblava que m'haguessin canviat les 24, bueno, 24 potser no, però semblava que m'haguessin posat uns altres patinadors a la pista, tio. Com si els haguessin ensenyat la coreografia ahir. No ho sé.
Les patinadores olotines van intentar començar el seu ball amb força, convençudes que podien esborrar el segon lloc del Campionat de Catalunya i recuperar les bones sensacions del territorial de Fontejau, però es van enfonsar després de la primera caiguda. Els va poder la pressió, tal com destacava el director tècnic i artístic, Ricard Planiol.
Molt dur, molt dolorós. Ha estat un moment trist de veure-les que no podien aguantar una pressió, que crec que, bueno, que un Olot porta un pes a sobre aquesta pressió No és tan fàcil, i aquí hem d'assumir també nosaltres, des del cos tècnic, que també som responsables.
Només el primer i el segon classificats del Campionat d'Espanya aconseguien els bitllets per l'Europeu de Portugal del mes de maig i per el Mundial de Colòmbia de la tardor. El CP Olot, amb el ball No em vinguis amb cuentos, va ocupar el tercer lloc del podi, i això vol dir que es perdrà una de les dues competicions internacionals, cosa que només havia passat el 2008, quan va quedar fora del Mundial. Aquesta setmana el club haurà de prendre una decisió, ho diu el president, Josep Segués.
Això, aquí no hi estem massa habituats, i aquesta doncs, és un tema doncs, que haurem de resoldre, i a més resoldre aviat, perquè ara estava parlant amb el Francisco Jansà, i ens deia, diu, escolta, no trigueu massa, o sigui que aquesta setmana haurem de decidir-ho, aquesta setmana sí, perquè les inscripcions acaben el dia 4.
El Campionat d'Espanya de Showgran es va disputar aquest diumenge al pavelló de la Vall d'Hebron, a Barcelona, un escenari que dissabte també va viure la competició de grups petits. En aquesta modalitat, el CP Olot va quedar desè amb 23,04 punts. El Tona primer, el Cunit segon i el Sant Quirze tercer van formar el podi. Divendres que ve serà el torn del Júnior Olotí, que buscarà la classificació per l'Europeu en el Campionat d'Espanya de la seva categoria, el COI.
Gràcies, David Planella. De fet, les coses tampoc li han anat bé a l'Olot. Un Olot molt inofensiu encaixa la tercera derrota consecutiva. Això en futbol, evidentment. Els garrotxins van perdre el camp de l'Atlètic Saguntí per culpa d'un gol a 6 minuts pel final, quan jugaven amb un home menys.
I aquest home menys va ser Marc Castells, que va tornar a ser expulsat. El Saguntí va ser superior a la segona meitat i es va mereixer la victòria. L'Olot s'allunya 7 punts del play-out i a 8 de la permanència directa.
És veritat que la Unió Esportiva Olot no mereixia guanyar, però també que la derrota va ser molt cruel. Els olotins van resistir durant 86 minuts i van acabar caient per culpa d'un gol de Nacho Ramon sola dins l'àrea quan el partit ja s'acabava. El segon entrenador, Íñigo Arriola, explica com es va sentir l'equip.
Jodidos, porque al final perder duele siempre, pero de esta manera pues un poco más.
El duel de Morvedre va tenir dues parts molt diferenciades. A la primera, l'Olot va ser intens i va competir de tu a tu davant l'Atlètic Saguntí. Hi va haver dues ocasions per banda, l'Olot va reclamar un penal sobre Cerdà que l'àrbitre no va voler xiular, i molta igualtat damunt del terreny de joc. A la segona part, en canvi, els olotins es van veure desbordats pel rival.
No, nuestra idea era la misma, ellos han empujado más, igual físicamente han estado un punto por encima nuestro, han acumulado con gente arriba y nos ha hecho mucho daño el delantero, mucho más que en el primer tiempo, en los centros nos costaba más defenderlos. Nuestra idea era la misma, pero ellos creo que han estado un punto por encima nuestro en la segunda parte, sobre todo a nivel físico, creo.
Els valencians van sortir amb molta més força després del descans, i molt abans del gol de Nacho Ramon ja havien fet mèrits per marcar. Havien tingut fins a 7 ocasions clares de gol, entre elles un gol anul·lat i un xut al travesser. I Albert Batalla, que va tornar a ser titular després de 10 jornades, va ser el millor jugador del partit. Però el guió es va complicar quan Marc Castells va veure dues targetes grogues en només 5 minuts, una en el 75 per protestar i l'altra en el 80 per saltar massa fort amb el braç obert, exactament com fa 15 dies al camp del Terrassa.
Yo tampoco me lo explico. No, porque es un futbolista que ya con experiencia, además él es lo que nos aporta o creemos que nos puede aportar esa experiencia, y hoy ha tenido un comportamiento de inexperto, pero bueno, aquí no se trata de culpar a las personas, se juzgan los hechos y bueno, pues bueno, ha sido un hecho desafortunado de un jugador del equipo y bueno, pues creo que los errores también debemos perdonarlos.
Amb un home menys sobre el camp, l'Olot no va poder aguantar i el Saguntí va marcar el gol de la victòria. Els valencians, que fa poc eren un rival directe dels olotins, ja tenen 10 punts més i el conjunt garrotxí queda en una situació molt compromesa a la classificació. Ara, a 7 punts de l'Alzira, que se situa en el lloc de play-out, i a 8 del Lleida, que ja estaria salvat. Diumenge que ve, nou partit a fora de casa. Serà el camp del Deportivo Aragón, que és el novè classificat.
Esperem, David, que les coses vagin millor. Les coses tampoc han anat gota bé, en aquest cas, a l'hoquei, perquè han patit una derrota a l'últim segon, pràcticament. I ha sigut a Oviedo. Els olotins van caure a la pista de l'Oviedo de Roller, desaprofitant un avantatge d'un 1-4 a la primera meitat. Primers 25 minuts de domini olotí i últims 25 de clar color asturià. Marc Prat i Arnau Vidal, amb un doblet, i Matías Reixac van ser els autors dels gols. L'hoquei Olot segueix a la sisena plaça ara mateix a Niol, amb 27 punts, un partit d'aquells per oblidar.
L'hoquei Olot arribava a Astúries amb la màxima tranquil·litat després de tancar la permanència la setmana passada. Tot i tenir els deures fets, els olotins arrencaven el partit amb la convicció de poder guanyar el partit, i ho van fer amb un gol al minut 2, obra de Marc Prat. Des de l'inici començava la pluja de gols, ja que els 3 i mig Pelayo Aspra anotava l'empat. Després d'aquest inici, pausa pel que fa gols fins a 6 minuts pel final, que quan apareixia Arnau Vidal, que amb un doplet en 20 segons posava l'1-3. Una alegria que creixia gràcies al gol de Marc Prat des de la directa. Tot apuntava 1-4 al descans, però 55 segons pel descans tornava a marcar Pelayo Aspra en una acció polèmica en què la bola va quedar sota el cos de Pau Flores i l'àrbitre va entendre que la bola havia entrat. L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
Crec que ens ho perdem nosaltres. Vull dir, hi han hagut dues parts completament diferents. I la primera part fem una molt bona primera part, ens posem per davant molt ràpid, ells ens empaten però seguim jugant i crec que fem les coses bé, no tenen opcions ells d'arribar a porteria quasi bé i nosaltres ens posem amb 1-4, vull dir, i aquí és on canvia tot, que una decisió arbitral no ens pot condicionar tant.
A la represa, cara negativa de l'hoquei Olot en una segona part fluixa dels olotins. Els asturians van ser millors, van gestionar el partit com volien i van aconseguir remuntar. El 3-4 el marcava David Vázquez a 15 minuts pel final i l'hoquei Olot responia al moment amb el gol de Matías Reixac. Però va ser un oasis enmig del tràgic final del partit amb 3 gols de l'Oviedo en 15 minuts. Álvarez feia el 4-5, Tomàs Mercè veia la blava que acabaria amb el 5-5 d'Esprat des de la directa i 17 segons pel final l'estocada definitiva amb el gol de Vázquez.
Crec que hem fet una segona part molt dolenta. O sigui, a part que ells tenen moltes ocasions, que en Pau està increïble perquè n'ha tret moltíssimes. Tot el que havíem explicat amb temes d'interiors, amb temes de no fer errors d'anar a posar l'estic, que sabíem que ens passaria, ens ha passat, els passes no eren intensos.
Segona derrota de l'hoquei Olot en aquesta segona volta que no li fa perdre cap posició a la taula. L'equip descansarà 2 setmanes on no hi haurà lliga i tornarà a competir el 15 d'abril a la Josep Jou davant el Dominicos.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.